Molt bones, benvinguts als informatius d'avui dimecres 22 de febrer. Un grup de científics proposen restringir la pesca a una part del Delta de l'Ebre per recuperar l'hàbitat marí, una mesura que serviria, asseguren, per regenerar l'ecosistema i afavorir el sector pesquer. Ens ho explica Albert Pascual.
Diferents instituts d'investigació i ONG sota el paraigua de la Fundació MedReact han proposat restringir la pesca a una part de la costa del Delta de l'Ebre per recuperar els hàbitats marins i els recursos pesquers. Este grup de científics destaca la gran riquesa biològica en esta zona coneguda com el marge del Delta de l'Ebre i situada a 12 milles de la costa. Aseguren que esta reserva permetria regenerar l'ecosistema en alguns casos amenaçat i afavoria així el sector pesquer en un curt termini de temps. El tancament suposaria la regulació d'algunes activitats.
La idea és protegir una àrea concreta, bastant grandeta, amb la intenció de que això serveixi com a recuperació d'aquests estocs de peixos importantment comercials i que incrementi el nivell de biomassa, també el tamany dels peixos, i que en un període curt mig els pescadors puguin també treure un bon benefici d'això, perquè evidentment si hi ha una zona que no està explotada i és una zona on a més estan provocant aquestes recuperacions d'espècies comercials, ells també puguin treure un benefici.
La Fundació MedReact, amb seu a Itàlia, treballa per implementar la mesura a més punts del Mediterrani. De fet, expliquen que les últimes dècades s'han creat centenars d'àrees restringides de pesca amb molts casos d'èxit.
Enagás segueix destinant 9 milions d'euros cada any per mantenir les hivernades instal·lacions del Castor. L'empresa espera així el vistiplau del Ministeri de la Transició Ecològica a la declaració d'impacte ambiental per sellejar definitivament els pous. La companyia segueix assumint aquesta despesa fins que el govern espanyol el compensi. Recordem que l'anunciada actuació per clausurar els pous segueix encallada en el tràmit administratiu des de fa 3 anys i mig. Recordem que aquest 2023 es complirà 10 anys dels terratrèmols que van sacsejar la costa d'Alcanar per la injecció de gas en aquesta plataforma. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, no comparteix la proposta del Departament d'Educació per zonificar la ciutat a partir del curs vinent per als alumnes d'infantil 3. Segons avança la cadena Cerebre, a partir del proper curs es tindrà en compte la proximitat geogràfica del domicili a les escoles a l'hora de matricular un alumne a Tortosa. Segons Roigé, la proposta d'educació no resol la segregació a la ciutat. També ha refermat la seva aposta pel dret de les famílies a decidir quina educació volen pels seus fills i filles.
Coneixem la proposta que ha fet el Departament d'Educació, perquè ens l'han fet arribar. Nosaltres creiem que no és una proposta que resolgui la segregació, però en tot cas estarem esperant a veure també quins són els resultats, i de fet això és el que vam manifestar a les diferents reunions on hi ha participat en aquest cas la regidora. I per tant veurem si realment acaba resolent o creiem que no resoldrà la situació, i també creiem i apostem sempre pel dret de les famílies a poder escollir quina és l'educació que volen per als seus xiquets i xiquetes.
Jordi Jordan, qui també és diputat d'En Comú Podem, ha assegurat que la reforma de l'Institut d'Ertosa, anunciada fa uns dies per ensenyament, serà possible gràcies a l'acord dels pressupostos de la Generalitat, que va comptar amb el suport de la seva formació. En aquest sentit, ha lamentat que grups com Junts per Catalunya i Vox vulguin bloquejar els comptes, un fet que aturaria projectes com el de l'Institut d'Ertosa.
Aquí tothom s'està intentant posar medalles, però que a l'hora de la realitat partits com Junts per Catalunya o Vox estan intentant tombar estos pressupostos de Catalunya, que de facto el que farien seria que projectes, no?, com la remodelació de l'Institut, que és absolutament necessària i una reivindicació de la comunitat educativa, no només de l'Institut, sinó de la nostra ciutat des de fa molt de temps, no es podria portar a terme.
Movem portarà al programa electoral un nou aparcament al barri de Ferreries. L'objectiu és la creació de 300 noves places d'aparcament en uns terrenys situats entre el d'Institut d'Ertosa i l'antiga via del tren.
Movem Tortosa ha anunciat que portarà al programa electoral la construcció d'un nou aparcament en superfície al barri de Ferreries, situat entre l'Institut d'Ertosa i l'antiga via del tren. La proposta crearia 300 noves places en uns terrenys de 2.500 metres quadrats. Jordi Jordan és el portaveu de Movem.
Entenem que donaria resposta a molts equipaments, a molts serveis que hi ha aquí al barri de Ferreries, que seria una proposta realista i que a més serien aparcaments gratuïts, que és una de les demandes, no?, que també la ciutadania fa, i ben connectat en la Via Verda podria també ser un aparcament dissuasori d'accés, no?, al centre de la ciutat.
Movem també vol eliminar la zona blava a Ferreries durant les tardes i els dissabtes. Una mesura que ja existia, però que l'actual govern municipal va revertir. La CUP ha registrat una proposta de resolució al Parlament perquè la nova T Jove també es posi en funcionament a les Terres de l'Ebre. El territori ha quedat fora de la implantació d'aquesta targeta perquè no disposa d'autoritat territorial de mobilitat. Els de la CUP han qualificat de vergonya l'acord dels pressupostos de 2023 amb els comuns. Exigeixen que es provoqui de forma urgent la taula de mobilitat de les Terres de l'Ebre per iniciar els tràmits de creació de l'autoritat territorial de mobilitat i, mentre no sigui creada, que tota la població de les Terres de l'Ebre de menys de 30 anys també pugui beneficiar-se de la T Jove a partir del 15 d'abril. La regidora Neus Sancho tornarà a ser la candidata del PSC d'Alcanar a les municipals del 28 de maig. El seu equip de campanya ja té gairebé a punt el programa electoral, però Sancho ha avançat que els eixos programàtics seran l'atenció a les persones, un polígon industrial i la creació d'una comunitat energètica que el govern d'Esquerra va rebutjar. Ens ho explica David Benito.
La regidora Neus Sancho tornarà a ser candidata del PSC d'Alcanar a les municipals del 28 de maig. El seu equip de campanya ja té gairebé a punt el programa electoral, però Sancho ha avançat que els eixos programàtics seran l'atenció a les persones, un polígon industrial i la creació d'una comunitat energètica que el govern d'Esquerra va rebutjar.
La nostra manera de treballar és sempre estar pendent del que demana la ciutadania, en temes socials que fan falta també al nostre municipi, i després necessitem ja un polígon industrial, encara que sigui petitet, però algo. I una de les propostes que portem així, a més, que ens agrada molt, és la de la comunitat energètica, que ja li vaig proposar al regidor quan vam estar parlant de pressupostos, de que ens agradaria i que trobem que és algo molt important que se pugui fer una comunitat energètica al poble, perquè podríem donar llum a la gent i que sortigués la factura de la llum més barata, no només a l'Ajuntament, no només ficar unes plaques a dalt i que surti la llum gratis a l'Ajuntament, no. En la comunitat energètica és un radi d'un quilòmetre que agafa i, clar, en totes les instal·lacions que tenim, si fiques una, pues estàs abarcant a quasi tot el poble.
Sancho ha assegurat que porta un equip guanyador per intentar governar Alcanar, després de molts anys de governs republicans. La candidata socialista ha afirmat que el municipi està pitjor que abans i que el govern de Joan Roig pateix fatiga crònica.
Una parella de Vinaròs va patir una agressió homòfoba el passat dijous després de la festa del pijama del carnaval. Els agredits van ser sorpresos per tres persones que van proferir insults en primer lloc i després van atacar físicament a la parella. Un d'ells fins i tot ha perdut una dent. Els fets, que ja s'investiguen, van passar al centre de la ciutat i la policia treballa a identificar els agressors amb imatges de càmeres de seguretat del voltant. Ens ho explica Jonathan Fariñas.
El passat dijous de matinada, després de la nit del pijama del carnaval de Vinaròs, una parella va patir una agressió homòfoba als carrers de la ciutat. Els agredits denuncien que quan tornaven a casa de la festa van ser atacats prop de la parada d'autobusos i taxis per tres desconeguts, que els van increpar per la seva vestimenta amb crits homòfobs i després amb una agressió física.
Y íbamos de pijama de unicornio, todo el pijama completo. Y empezaron a seguirnos y increparnos a nombre de maricón, maricones de mierda, que ya es un pijama de chicas y no debéis de llevarlo. Y empezaron a pegarme a mí. Y mi pareja fue la que me defendió y entonces pegaron a él.
Pegaron a mí, me volaron las gafas al suelo y luego pues unas palizas, pero sin parar.
Un dels agredits ha perdut una dent a conseqüència de l'agressió, a més d'hematomes al cap i el cos. Una agressió que va aturar per sort un veí que els va ajudar i posteriorment els va acompanyar a ficar la denúncia a la comissaria de policia.
Y luego pues gracias a un chico nos ayudó, que le debemos las gracias, y todo esto, luego nos fuimos a la policía, luego a la policía nos fuimos al ambulatorio y luego hicimos la denuncia.
L'Ajuntament de Vinaròs, juntament amb el cos de la Guàrdia Civil, es van reunir amb els agredits per a donar-los suport i començar a investigar els fets. El cos policial ja està recaptant imatges de càmeres de seguretat dels comerços de la zona per tal d'intentar localitzar i identificar els agressors.
Un jove de Santa Bàrbara ha denunciat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra d'Amposta una agressió homòfoba durant la celebració del carnaval d'aquest passat dissabte. Un grup de joves el van agredir verbalment i li van llençar glaçons de gel a sobre d'ell i del seu vehicle. Més enllà d'aquest fet, també lamenta que en diverses ocasions s'han publicat històries a Instagram amb imatges seves sense permís en un to clar de burla. El jove insisteix que aquest fet són agressions LGTBI-fòbiques i que demana una tolerància diversa i compromesa. Ja fa un any que va entrar en funcionament el FabLab d'Amposta, el primer laboratori digital de les Terres de l'Ebre. L'Ajuntament ha fet un balanç positiu de totes les activitats programades i ha anunciat que el FabLab creixerà en els àmbits de la robòtica. El FabLab Terres de l'Ebre ha fet el seu primer aniversari aquest 19 de febrer. Al llarg d'aquests 365 dies s'ha volgut aprofundir en tres sectors: l'educatiu, el digital i emprenedor i el de la comunitat maker. Per celebrar aquesta fita tan important, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha assegurat que el vessant educatiu està funcionant molt bé.
És donar cabuda a formacions curriculars, a formacions reglades. Per exemple, aquí al costat ja està funcionant i totalment implementat el cicle formatiu de grau superior d'entorns interactius, de disseny 3D i videojocs, fruit d'un conveni en el Departament d'Educació, però també fruit d'un acord en el Departament d'Educació. Per aquí passen tots els xiquets de 6è de primària dels col·legis d'Amposta, que també està obert a que vinguin a fer classes curriculars els centres educatius de tot el territori. Per tant, s'ha convertit en aquell espai on passen tots els xiquets i xiquetes, no?, a tenir un primer contacte en temes d'innovació, de disseny, i és molt important.
El FabLab Terres de l'Ebre ha acollit més de 3.000 persones al llarg d'aquest any. Uns 1.200 han sigut alumnes de diferents centres, que han aconseguit crear més de 40 prototips d'estudi. Carles Brull ha guanyat el concurs per la reforma de les cases del Castell d'Amposta. El projecte permetrà transformar aquest espai en un centre dels serveis turístics que també inclourà un restaurant i una zona destinada a l'activitat cicloturística. L'arquitecte Carles Brull ha guanyat el concurs d'idees per recuperar les cases de l'antic complex industrial del Molí de Cercós, conegudes com les cases del Castell d'Amposta. Aquest és el primer pas per convertir aquest espai en un centre de serveis turístics. La proposta de Brull inclou una part destinada a l'atenció al visitant, un servei de cafeteria i restaurant i una altra zona per l'activitat cicloturística, ja que la Via Verda arribarà fins a aquest entorn. L'arquitecte ha destacat que tots aquests nous usos respectaran els elements patrimonials d'aquestes cases, declarades bé cultural d'interès local.
Compagina aquest programa amb la preservació patrimonial de les cases, que no hem d'oblidar que tenen la catalogació de bé cultural d'interès local, i també més important, i que potser és un tema que és més desconegut, amb la presència a sota d'aquestes cases d'una part molt important de les estructures medievals del castell, que ja es van ficar de manifest en l'actuació que vam tindre la sort de poder realitzar abans.
L'Ajuntament d'Amposta destinarà 1 milió d'euros en aquesta reforma, que se sumen a l'altre 1 milió d'euros per l'adquisició d'un vaixell turístic. Una inversió a partir del fons Next Generation que permetrà crear un projecte turístic de gran valor. 6 murals sobre les tres cultures dignifiquen l'entorn del barri de Sant Jaume de Tortosa. Es tracta d'una intervenció d'art urbà i memòria, obra de l'il·lustrador Roc Black Block, que vol transformar un entorn degradat on destacava el material aïllant groc a les mitgeres que hi havia vista amb una aposta pel muralisme. Ens ho explica Cinta Bonet.
L'il·lustrador Roc Black Block ha realitzat una nova intervenció a Tortosa. En aquesta ocasió ha estat a l'entorn del barri de Sant Jaume amb una gran intervenció d'art urbà i memòria. Són 115 metres lineals de murals amb representacions de les tres cultures, l'andalusina, la cristiana i la jueva, i de diferents períodes històrics de la ciutat. Meritxell Rogés, alcaldessa de Tortosa.
I avui l'actuació que us presentem també va en aquesta línia de poder donar una altra imatge a un entorn que teníem degradat per un de determinats elements que al seu moment s'utilitzaven. Aquí es van portar a terme uns enderrocs d'esponjament també del barri, però que anaven cobertes les mitgeres amb un color groc, amb un material que aïllant, que realment no era la millor imatge que podíem tindre des del Castell de la Suda, que és on som ara als peus, fins aquí al mateix passeig de Ronda, o fins també des de l'entorn de l'antic escorxador, avui Museu de la Ciutat. Per això vam voler portar a terme aquestes diferents actuacions, que ara us explicaré, per també potenciar el que són els murals urbans.
Roc Bloc Bloc ha destacat que el consistori ha fet una aposta de decidida i valenta per convertir l'entorn del barri de Sant Jaume en un gran museu urbà de memòria històrica. De fet, l'il·lustrador ha dit que aquesta ha estat la intervenció més gran de la seva carrera. Escoltem Roc Bloc Bloc.
I crec que amb aquest tipus de propostes valentes, decidides, doncs això, posem en valor, dignifiquem l'espai i trenquem una mica amb la dicotomia de que l'art urbà és una cosa que envelleix i per una altra via tenim l'aportació de valors i continguts. El que hem fet és alinear-nos tots plegats i fer una confluència i intentar, doncs això, d'una sola intervenció tàctica, doncs això, aportar valors, continguts, memòria, patrimoni i una millora per la comunitat. Així que no puc més que agrair aquest gran repte que ens han proposat, que ha sigut una de les intervencions més grans que he fet en els 20 i pico d'anys de trajectòria i res, profundament satisfet d'haver pogut dur-ho a terme.
L'artista també va realitzar els murals que rememoren els bombardejos de la Guerra Civil a Tortosa i els de la plaça de Sant Joan, amb referències a Felip Pedrell i en record a Gerard Vergés.
En clau esportiva, avui parlem amb dos grans del futbol ebrenc, Àlex García i Oriol Romeu, titulars indiscutibles al Girona. L'equip lluita per la permanència a la primera divisió. Els dos falduts veuen factible la salvació, però són conscients que no serà gens fàcil aconseguir-la. Ens ho explica Vicky Magí.
Àlex García i Oriol Romeu van presenciar alguns partits del torneig de l'Audi Padel Series que s'està disputant al club del qual en són propietaris, l'AG Padel Indoor Amposta, i van aprofitar l'ocasió per comentar la seva situació futbolística. Els dos jugadors ulldeconencs són peces bàsiques al Girona, equip que lluita per mantenir-se a la primera divisió. Aleix és el jugador de l'equip que més minuts ha disputat en Lliga, un total de 1924, amb 22 titularitats en 22 partits, i Romeu acumula 18 titularitats en 18 partits i 1.620 minuts jugats. Aleix es refereix al fet que els dos són titulars indiscutibles.
Bueno, el protagonisme que estem tenint és pràcticament màxim, estem molt contents, teníem ganes, no, d'una aventura junts i crec que estem demostrant un gran futbol, un gran nivell, però bueno, al final el més important és l'equip.
També Oriol mostra la satisfacció per sentir-se important dintre de l'equip.
És algo molt bonic, no? Poder tenir protagonisme dins del camp, poder jugar, poder sentir-te important dins l'equip i de la manera en la que ho estem fent. L'equip està fent un molt bon futbol, està tenint una continuïtat molt bonica i sumant molts de punts.
Els expliquem ara que els cantaires necessita trencar la dinàmica negativa de 6 jornades consecutives sense conèixer la victòria. Els tortosins rebran aquest cap de setmana la Penya Fragatina, 6è classificat. Ens ho explica Vicky Magí.
Després del parèntesi que va viure la passada setmana a la Lliga, el Club Bàsquet Cantaires Tortosa tornarà a la competició rebent la Penya Fragatina en la 17a jornada. Els tortosins porten 6 derrotes consecutives i necessiten la victòria. Jordi Adell és el tècnic del conjunt tortosí.
Ja comencem a tindre urgències, no?, per aconseguir resultats. Esperem arribar millor que les últimes setmanes. La veritat és que la setmana passada ja vam recuperar algun jugador i vam poder entrenar amb més consistència i més qualitat. I l'entrenament d'ahir, el primer dia de la setmana, ja vam recuperar altres jugadors i bueno, l'entrenament va ser de més qualitat, no? Esperem el resto de setmana continuar igual i arribar al partit millor, sense cap baixa i cap sorpresa més, i poder arribar al partit en bones condicions, no? Ja et dic, un partit que no serà difícil, lo farà que és un equip molt sòlid en defensa, no destaca res en concret, però tot ho fa prou bé, és un equip molt regular i que ens exigirà al màxim, no? com el primer partit d'anada a la seva pista. No? Com dic, necessitem ja guanyar partits, estem ja en una situació que encara queden jornades, però sí que és necessari ja els partits de casa assegurar-los.
El Club Bàsquet Cantaires Tortosa és 11è amb 19 punts, mentre que el seu rival és 6è amb 22. L'encontre se disputarà al pavelló del Temple este dissabte a les 6:45.
Arròs Montsià patrocina l'Espai del Temps.
En el temps, el cel s'espera molt ennuvolat i cobert en general. Al final del dia s'obriran clarianes. S'esperen precipitacions durant tot el dia, sobretot a la tarda, que pot ser de més intensitat. Pot arribar a nevar en alguna zona de la Terra Alta. La temperatura mínima i màxima serà moderadament més baixa en general. La visibilitat entre regular i dolenta en general, sobretot a les zones elevades. En canvi, al final del dia millorarà les comarques del Ter Sud, on quedarà bona. El vent també bufarà al llarg del dia amb alguns cops forts a la tarda.
Arròs Montsià patrocina l'Espai del Temps.
Acomiadem així aquest informatiu. Recordeu que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials Instagram, Twitter i Facebook @21radiocat. També a la nostra pàgina web 21radio.cat. Gràcies per un dia més acompanyar-nos.